Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bona nit, us informa Marc Ruiz. Aquest dilluns, Quim Torra es reunirà amb els directors d'escoles i instituts al Palau de la Generalitat. Una trobada amb els responsables dels centres educatius que arriba després que aquest diumenge les dades de la Covid-19 permetessin al president celebrar una bona notícia. La velocitat de propagació ha baixat de la barrera de l'1 i se situa ara en el 0,98. El risc de rebrot, però, s'ha reduït en prop de 6 punts. Ara bé, Torra demana prudència als ciutadans i mantenir-se alerta l'última setmana abans de l'inici del curs. El nombre de nous casos confirmats en PCR continua per sobre dels 1.000 diaris, 1.166 persones més aquest diumenge i es van notificar 24 morts més. Salut, des d'aquest dilluns i fins dijous farà un cribatge selectiu porta a porta en alguns barris de Rubí, al Vallès Occidental, per determinar possibles casos de contagi. S'han seleccionat diverses zones dels barris, 25 de setembre, les Torres, Can Oriol i la plaça del Sol. Més informació, Joan Aleix Mata.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, reclama a l'executiu de Pedro Sánchez que abandoni Bankia si aquesta entitat consuma la fusió amb CaixaBank per evitar ingerències polítiques. Des dels comuns discrepen i creuen que seria un error que el govern espanyol deixés l'accionariat. Aragonès, en unes declaracions a l'agència de notícies EFE, sosté que no és de rebut que el FROB tingui el 14% de l'accionariat.
En el context de la Unió Europea no és normal i no és usual que l'Estat, via en aquest cas el FROB, tingui una participació tan significativa en una entitat tan significativa. I, per tant, és evident que és una anomalia fruit del rescat que es va fer en el sector financer en el seu moment.
Entre 2.000 i 2.500 professors de la Comunitat de Madrid hauran de fer-se una prova PCR després que han donat positiu en la ronda de testos serològics massius que ha impulsat el govern autonòmic abans de l'inici de curs. L'última setmana s'ha testat de forma esglaonada més de 66.000 docents i personal administratiu dels centres educatius de la comunitat. Els afectats, en cas que la prova PCR també els surti positiva, els substituiran professors interns addicionals als que ja es treballa a contactar.
Quart diumenge consecutiu de manifestacions a Bielorússia contra el règim del president Alexander Lukashenko. Més de 100.000 persones s'han aplegat al centre de la capital, Minsk, superant el nombre de participants de protestes precedents. Els manifestants han exigit la dimissió de Lukashenko, que porta 26 anys al poder, i aquí s'acusa de frau electoral als comicis presidencials de fa un mes. Però la policia s'havia desplegat als llocs estratègics un important nombre d'efectius antiavalots i vehicles blindats i ha reprimit la protesta. Prop de 40 manifestants opositors han estat arrestats a Minsk, segons una organització bielorussa pro drets humans.
Els treballadors de la fàbrica de Saint-Gobain a l'Arboç s'han manifestat aquesta tarda per denunciar el tancament de la divisió glaç de la cristalleria. La protesta ha plegat unes 400 persones que han marxat fins l'N340 on han tallat aquesta via a l'Arboç. Mar Rovira.
Per segon diumenge consecutiu, els treballadors de Saint-Gobain s'han manifestat per demanar que no s'aturi l'activitat a la divisió glaç. Els manifestants s'han aplegat a les 6 de la tarda a les portes de la fàbrica, on han rebut el suport dels alcaldes de la comarca i també de diputades al Parlament. Tot seguit han marxat direcció l'N340 al crit de no al tancament, amb pancartes i cartells reivindicatius i també al ritme d'una batucada. Els treballadors han tallat aquesta via al llarg d'unes dues hores aproximadament. El president del comitè d'empresa, José Alberto García, ha celebrat que tota la plantilla hagi secundat el primer dia de vaga indefinida.
Es el inicio de la huelga, la verdad es que ha ido muy bien. El 100% de la plantilla se ha plantado, ha decidido hacer huelga y esto, pues la verdad es que nos enfrentamos a la empresa con mucha más fuerza y con un mensaje claro, y es que los trabajadores están dispuestos a seguir por la lucha de este centro.
Els representants dels treballadors es reuniran aquest dilluns via telemàtica amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El-Homrani, i amb representants del Ministeri d'Indústria per buscar solucions al conflicte laboral. Les mobilitzacions continuaran la setmana vinent i ja s'ha convocat una altra protesta el pròxim diumenge.
Esports, Sergi Camps.
En joc, la final masculina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre el Barça i l'Andorra. Falten 3 minuts pel final. Guanya el Barça de 3, 73-70. La final de la Lliga Femenina se l'endut al Girona. En futbol, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha guanyat Ucraïna per 4-0. Ansu Fati ha debutat com a titular i ha marcat un gol i ha provocat un penal. I en tenis, Novak Djokovic ha estat desqualificat del US Open per llançar-li una pilotada a la cara a una jutgessa de línia.
Fins aquí les notícies.
Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge i són les 11 i 5 minuts. Som el club i el tindrem obert des d'ara fins les 12. Avui s'obre una nova etapa del Club de la Mitjanit. A partir d'ara us acompanyarà cada diumenge a aquesta hora. El que canvia amb la nova etapa bàsicament és que només l'obrirem els diumenges, de moment. També canvia que ja no hi haurà el Francesc Garriga, director del programa els últims 5 anys, ni tampoc el Pere Escobar, director del programa els 6 primers anys. Avui comença una nova aventura sense gaires pretensions, o més aviat, que no vol ser pretensiosa, que el que vol és passar una bona estona i sobretot que us ho passeu bé amb nosaltres. Fer-vos companyia sense voler inventar res i que el club se us faci curt. I ho farem acompanyats d'un grup de periodistes i analistes d'un nivell difícil d'igualar, de debò. Per criteri, per experiència i per coneixements, la seva opinió i el seu punt de vista és bo tenir-lo sempre molt a prop. Al futbol, a l'esport i a la vida. Ara els presentaré, però els coneixeu a tots. El Club de la Mitjanit s'assuma a la Nit Esportiva de Catalunya, de moment els diumenges. Ens agradaria ser-hi tots els dies? Sí, els 365 dies de l'any, però de moment us farem companyia els diumenges perquè no us sentiu tan sols. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Comencem, que és diumenge 6 de setembre i el dia ens deixa, atenció, la desqualificació de Novak Djokovic al US Open. Això acaba de passar fa només una estona per colpejar amb una pilotada a una jutgessa de línia mentre jugava partit de vuitens de final contra Pablo Carreño. Ara us ho intentem explicar. El dia també ha convertit Ansu Fati en el golejador més jove de la història de la selecció espanyola. Ha estat titular a l'Espanya 4, Ucraïna 0 de la Nations League. Només començar el partit ha forçat un penal i en menys de mitja hora ha fet un gol. Exhibició d'Ansu que va trencant rècords de precocitat. Ja era el golejador més jove de la història de la Champions i des d'aquesta nit també és el golejador més jove de la història de la selecció espanyola. És el dia que s'està decidint la Lliga Catalana de bàsquet al Palau. Estan jugant la final el Barça i l'Andorra. Ara hi anirem amb l'Ernest Macià. La final femenina la guanyada l'Uni Girona al Cadí i la Seu. I també és el dia que el Tour s'ha confirmat que l'eslové Pogacar és l'home que ens aixecarà de la cadira aquest any, ha guanyat l'etapa d'avui, i que Roglic és el màxim favorit per acabar guanyant el Tour. Avui s'ha posat líder. I el dia que ens deixa a poques hores de tornar a veure Messi amb una samarreta del Barça, ni que sigui la samarreta d'entrenament, perquè demà s'espera que Messi torni a la ciutat esportiva per començar a entrenar-se. Tenim una estona per parlar de tot això i ho farem amb bona companyia. I avui toca saludar primer el Jordi Costa. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit,
Xavi. I per molts anys.
Moltes gràcies.
Quants en fas? Ho pots explicar?
Sí, home, i tant, 43. Ja, ara ja això ja fa molta baixada.
Ha anat bé el dia?
Sí, prou. Família, un bon dinerot, bé, no es pot demanar gaire més.
Al costat del Jordi Costa i tenim la Sònia Gelmà. Sònia, hi ets?
Hola, bona nit. Hi soc.
També el Ricard Torquemada.
Bona nit, per molts anys, Jordi.
Moltes gràcies.
I també saludo l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi amb nosaltres. Uri, moltes gràcies per ser-hi.
Bona nit, Xavi.
I abans de començar a parlar d'Ansu, de Messi, hem de dimensionar novament el que està passant al tennis i al bàsquet, però sobretot al tennis. Tinc el Sergi Camps a l'estudi. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi, com estàs?
Què ha passat amb Djokovic al US Open?
Doncs mira, ha passat això.
Notícia bomba. Fuera Djokovic. Mira, ni le da la mano a la juez de... Bueno, tampoco estamos como para...
Madre mía, hablábamos... Esto sí que es... Bueno,
nos hemos quedado todos locos.
Novak Djokovic ha estat desqualificat del US Open per llançar-li a l'Erta una pilotada a la cara, una pilotada amb la raqueta, a una jutgessa de línia després de perdre un servei en el primer set del partit de vuitens de final contra Pablo Carreño. Era el 6-5 per l'Espanyol. El serbi s'ha disculpat immediatament, però ha estat eliminat. Djokovic tenia el set guanyat, però ha anat perdent pistonada i se l'ha vist queixant-se de l'espatlla en diferents ocasions. El serbi s'ha anat escalfant i quan Carreño doncs, li ha fet un break, com s'ha pogut veure, ha perdut els nervis.
No ha estat una pilotada a mala llet o amb mala intenció, des del meu punt de vista.
És el debat.
Però d'això en sap molt més l'Àlex Corretja. Àlex, bona nit.
Què tal? Bona nit, company. Tu, quina alineació de luxe que teniu aquí.
Com has viscut això de Djokovic?
Doncs perplexa. Sincerament, un parell de punts abans ja ha fet una pilota que l'ha tirat contra la tanca lateral. Jo mateix estava comentant el partit per Eurosport i li he dit al meu company que ha d'anar en compte perquè això li pot crear un problema si li fica algú al cap. Com no hi ha públic, doncs dos punts més tard, és cert que ha sigut per mi absolutament sense intenció, li ha ficat, jo crec que a la gola de la jutgessa de línia, l'ha tirat a terra, al principi no sabíem què havia passat, però al veure la repetició, doncs amb el llibre de la regla a la mà, Djokovic havia d'anar descalificat 100%.
O sigui, per reglament és justa la descalificació del serbi, eh?
100%, sí. I a més que si no el descalifiquen, haguéssim començat a dir que no el descalifiquen perquè és el número 1, etcètera, etcètera. A mi, clar, aviam, la pilotada no és fortíssima, li podria haver fet molt mal, perquè realment l'ha deixat sense respiració durant uns segons, però ha passat amb altres jugadors en altres ocasions i se'ls han ventilat. Llavors, en aquesta ocasió, és molt fort, perquè el Djokovic ja estava jugant per guanyar un altre slam, apropar-se al millor de la història, etcètera, etcètera, però crec honestament que s'ho ha merescut i ja ho ha fet moltes vegades que està russant el pal. Vull dir, jo havia fet 3 punts abans, i en aquesta ocasió, mira, us diré més, ha hagut una pilota de set que el Carreño, pilota de set a favor del Djokovic, l'ha ficat a la línia de mig centímetre. Això és el que ha desquiciat el Djokovic, perquè ell ja veia el set a la mà, ha demanat a l'ull de Falcó, i al veure que aquella pilota havia tocat la línia, l'ha desquiciat psicològicament. 2 punts o 3 més tard, s'ha caigut, s'ha fet mal a l'espatlla, ha vingut el fisio. Tot això ha fet que el Djokovic perdés els nervis i al final, pues mira, al carrer.
Àlex, descalificació justa per teva de Novak Djokovic. A tu no t'hagués passat mai això, eh? Una pista de tenis.
No, t'asseguro que també em podria haver passat. Jo això estava comentant amb els meus companys. Quan tu estàs jugant un partit amb molta tensió, a 180 pulsacions, etcètera, etcètera, t'has de saber controlar els nervis, sí, les teves emocions, sí, però et diré que a vegades pot passar això. Vull dir, no dic que està ben fet, no ho justifico, però també us dic, tots som humans, i en un moment donat, segur que hem patit alguna ocasió que fas alguna que penses, ostres, això podria haver tingut una conseqüència una mica més forta. En aquesta ocasió està jugant a la pista central, ho està veient tot el món, i li fica la cara. Pues, te'n vas fora, aquesta és la culpa que, bueno, que has d'arrossegar, però et puc dir que a mi també em podria haver passat, i en alguna ocasió et diré que jo també he tirat alguna pilota fora i he anat a prop d'algú i he pensat, uf, mare meva, menys mal que no li he ficat al cap.
Queda claríssim. Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Una abraçada i felicitats, Jordi.
Gràcies, Àlex.
Ara us pregunto a tots la vostra opinió sobre el que ha passat amb Djokovic, però abans hem d'entrar al Palau Laugrana, perquè al Palau hi tenim l'Ernest Macià. Ernest.
Ei, bona nit, com estàs?
La final de la Lliga Catalana l'estan jugant el Barça i l'Andorra, queden pocs segons i de moment sorpresa. Ernest. L'Ernest és al Palau Laugrana, ara recuperem la comunicació. Deia, de moment sorpresa, perquè l'Andorra acaba de clavar un triple, queda menys de mig minut, i l'Andorra va guanyar 83-82
sí.
contra el Barça en aquesta final de la Lliga Catalana.
Doncs la sorpresa és majúscula, perquè estem parlant del Barça de Saras i estem parlant d'un Andorra que havia començat bastant malament la pretemporada, i el Barça, bé, jugar a casa, tot i que amb el pavelló buit és com no jugar-hi, però, clar, aquest Superbarça amb Calates, més el que tenies de l'any passat, havia d'atropellar l'Andorra, i resulta que en alguns moments i en algunes parts del camp és l'Andorra que està atropellant el Barça. En el joc interior, per exemple, el Barça està patint molt, és veritat que li falta encara fitxar un pivot i que s'esperarà unes setmanes, però veient el que estem veient avui, si es troba un equip d'Eurolliga, patirà. Doncs bé, ara mateix, amb aquest triple, el Barça va per sota en el marcador, però la bona notícia és que quedant 21 segons, té la bola, que servirà Tomàs Hertel des de sota de la cistella pròpia. El Barça en té prou. Els dos equips estan en bonus.
Quants segons has dit que queden?
21 segons i 3 dècimes.
O sigui, és una possessió, si vol, el Barça.
Sí, sí, i aquesta possessió comença ja. El crono comença a restar segons. 18, 17, Hertel ja és a camp contrari. Encara Hertel buscarà Calates. Calates administrarà la bola per Abrines. Abrines de fora cap a dins, deixa la bomba i anota. 9 segons, 5 dècimes. Partit aturat perquè l'Andorra tindrà el buzzer beater. De moment guanya el Barça 9 segons i mig, guanya d'un.
El Barça no ha volgut arriscar en aquesta última acció, Ernest.
No.
La imatge de l'equip, això és Lliga Catalana, competició oficial, però encara estem deixant l'estiu. Què t'ha semblat?
Mira, jo et puc dir que el Saras està fent moltes provatures i ho sé d'abans del torneig que la seva prioritat no és tant guanyar el torneig com rodar l'equip. Això ja ho sabia d'abans, fa canvis, diguem-ne... Sí que és veritat que avui, per exemple, com que hem vist patir molt el Barça dintre, ha recorregut el comodín de la llamada, és a dir, a Mirotic, perquè avui Mirotic ha fet 28 punts i l'ha tret més del que voldria. Pustovoi, per exemple, no ha jugat ni un minut. Per tant, comencen a veure's coses sobre quins jugadors comptaran per ell ja i quins definitivament no, perquè justament en el joc interior avui el Barça ho ha passat fatal contra un equip que, francament, és de gamma mitjana, l'ACB mitjana alta, però no és d'Eurolliga. I hem vist Oriol a patir, hem vist, excepte Mirotic, Brandon Davis patir, tot el joc interior del Barça avui en defensa han tingut problemes i en atac també.
Quants segons té l'Andorra per intentar
9 segons i mig, Xavi, 9 segons i mig. Hi ha temps, hi ha temps. I el Barça el que no ha de fer és fer falta, ha de defensar o, no sé, o fer falta ràpid i tenir l'última bola, depèn, però jo crec que ha de defensar.
Se'ns menja tot el club de la mitjanit, si jo... Com...
Calla, calla, hi haurà pròrroga. Servirà Paulson. Paulson, que... Atenció, espera, serveix al límit dels 5 segons. La bola amb falta personal de Mirotic, que diu jo no volia, i de fet segurament no volia, però Tyson Pérez ha retingut la bola, s'ha posat nerviós el defensor i els àrbitres doncs han xiulat aquesta personal que porta Tyson Pérez al punt de tir lliure. Si anota els dos, l'Andorra es posarà un punt per sobre i quedaran 7 segons i 7 dècimes.
L'Oriol està mirant el partit, t'ha semblat falta de Mirotic?
Sí.
Sí, sí. Li posa la mà a l'esquena, Ernest.
Sí.
I aquí potser, si els altres esteu veient el partit, també podeu...
Home, la pregunta és
com
està de percentatge Tyson Pérez? Aquesta és la pregunta.
Bé, és un jugador molt complet en tots els percentatges. El punt de personal, 82%. I anota el primer, empat a 84. Tindrà encara una segona opció, Tyson Pérez, amb 7 segons.
De protestar molt la falta a Mirotic,
sí,
no?
Clar,
doncs a mi m'ho sembla.
Perquè ell sap que no ha... Suposo
no,
que...
No, vull dir perquè sigui forçada.
6 segons, el Barça té la bola de la victòria. Calates, creu la pista. Hertel, el triple, la bola que no entra a final. Andorra campió. Andorra fa un maracanazo al Palau Blaugrana, 8, i s'emporta la Lliga Catalana 84-85, i el que seria un titular amb una mica de miopia, però et dona per un titular, l'Andorra ha guanyat dues de les tres últimes lligues catalanes. Contra el Barça, la d'avui al Palau, 84-85, Sara es creu a la pista fent que no, és el primer a entrar al túnel de vestidors, té ganes de deixar aquest episodi. La veritat és que és una sorpresa majúscula. El Barça ha perdut a casa la Lliga Catalana.
Sí que és una sorpresa, sí, la setmana que ve hi haurà la Supercopa ACB. Jo crec que pocs pensaven, i menys sí que vicius, de començar perdent el Palau, fins a públic, però el Palau, aquesta Lliga Catalana avui contra l'Andorra. Després del triple d'Hertel, sí, hi ha hagut una opció, em sembla que per Pierre Oriola, per fer un bàsquet de dos punts després del rebot, però...
Potser era fora de temps, això no ho he vist perquè ha anat molt ràpid.
Era fora de temps, tens tota la raó. Les repeticions ho confirmen. La final femenina l'ha guanyat l'Uni Girona,
Molt bé, sí, l'Uni Girona... Ha estat molt bé la final, perquè he vist el perdedor, el Cadí, l'he vist molt bé, no m'ho esperava, i doncs ha guanyat l'equip que té més pressupost, i ja està, perquè ja dic, el Cadí no m'ho esperava, i ja, totes les jugadores, les noves, les joves, han rendit, i ha sigut per mi una grandíssima final, també.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé. Bona nit.
Entre Djokovic i el Morabanc Andorra, que li acaba de guanyar la final de la Lliga Catalana de Bàsquet al Barça, ens han destalutat una miqueta el programa, però no passa res, estem per aquí per això, per implicar-nos en l'esport en directe. Hi han passat coses importants aquesta nit, sobretot per mi, la desqualificació de Novak Djokovic per una pilotada al coll d'una jutgessa de línia mentre jugava als vuitens de final del US Open contra Pablo Carreño. És inevitable, però, parlar de Messi. I ara obro pregunta per tots els presents. Algú creu...
Preguntes per Djokovic?
Perdona, tens raó. Me n'havia oblidat. Heu vist l'acció?
Només volia dir que ha estat tota una sorpresa que tu no t'hagis semblat per tant.
A mi no m'ha semblat per tant.
Perquè acostumes a ser bastant indulgent.
Ha tingut mala sort. Podia haver anat al cap, al coll, al turmell. Podia haver passat per la dreta, per l'esquerra. Si no hi hagués hagut impacte, aleshores no hauria hagut desqualificació.
Això deia l'Àlex Corretja.
Doncs és mala sort.
Pels que cobrim el futbol, potser ens sembla que no és per tant, però el tenis és un esport seriós, on la gent s'ha de comportar.
És un accident.
Sí, però quan jugues al foc, et pots cremar.
Clar,
és
que s'ha de dir que uns instants abans, que a mi això... Ja sé que les accions aquestes no se sumen, i jo estic d'acord que té un punt de desgràcia, és a dir, que no li penalitzen l'acció sinó l'apunteria, en aquest cas, però ja, un moment abans fot una pilotada contra una tanca que ja es veia que anava desbocat. I més enllà de la decisió, que jo crec que està ben decidida, perquè si l'Àlex diu que el reglament és així, no crec que hi haguem de donar més voltes, a mi el que m'impacta és que no han mirat el cognom, eh? És a dir, si hagués sigut el 400... Han tractat el...
Bon senyal.
Ho estava elogiant. Han tractat l'1 del món... I el tio, que no ens enganyem, comercialment aguantava el torneig, sí, perquè no hi són Nadal i Federer, a vuitens de final cap a casa per una xurrada. Culpa seva, però el torneig, diguem que no ha dubtat un segon en autopenalitzar-se.
No ha començat gaire equilibrat, el Djokovic, entre la mega festa en plena pandèmia.
No.
I això, i que no ha fet roda de premsa, tinc la sensació, pel que he llegit...
I pel mig ha muntat un sindicat al marge de l'ATP que no ho ha acabat d'entendre gaire ningú...
Jo tinc ganes de canvi generacional, ja, Xavi.
I aquí t'imagines?
Home, no ho sé, però el ciclisme està en ple fase de renovació, el tennis també, Ansu Fati... Necessitem reconstruccions, necessitem una mica d'aire fresc.
Escolta, no corris tant, que mentre s'aguantin aquests tres, deixa'ns gaudir-los, mira, com Messi, fins que no tingui un bri de...
Però que vagin arribant
aquí
els
veus guanyant el torneig, Ricard.
Eh?
Aquí veus guanyant el torneig, ara.
No ho sé, encara... Tim, Zverev... Estic una mica encara... Home, obre el ventall, no? La desqualificació de Djokovic.
Jo no recordo l'últim en Grand Slam que no l'han guanyat cap dels tres primers.
Va brincar, va guanyar Roland Garros.
Quin any?
Va guanyar un parell.
No fa gaire.
I Austràlia, no, també?
Sí, jo diria que sí. Austràlia jo diria que l'ha guanyat.
Sí, el problema és que no recordava quan és l'últim any que l'ha guanyat. Si cap dels tres primers han guanyat un Grand Slam.
Sí. Bé, som en temps de canvi, en general, que no vol dir que hagin de marxar, que es quedin, que hem de veure moltes coses, com diu el Jordi, però que comenci a arribar una miqueta d'aire fresc, no? És que jo crec que estem encallats, i parlo amb molts esports diferents, perquè diríem que les generacions joves han estat poc constants, o han saltat massa aviat, o no han sabut pair segons quin canvi, i això ha fet que hi hagi alguns esports on falti una mica d'aire.
O som davant d'autèntics monstres de l'esport.
També, però va, avui has dit...
Cristiano Ronaldo.
Sí,
i aquests tres del tenis, clar, Federer, Nadal, Djokovic, és que tenen un nivell competitiu altíssim, però vaja. Parlant de Messi, a veure... Digues.
No, només per aclarir, Wawrinka, campió d'Austràlia 2014, Roland Garros 2015 i... US Open 2016, si no em falla la Viquipèdia. Ja ho reconec que estic fent una cerca ràpida.
Serien 4 anys.
Sí. D'acord. Home, sí, però és que el domini d'aquests tres és brutal, com el domini de Messi dels últims 15 anys, potser no tan incontestable com el dels Federers, Nadals i Djokovic, però vaja. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, Campos? Bona nit.
El Salmurri està passant uns dies intensos i demà a la tarda haurà d'estar molt pendent si Messi apareix, que és el que tothom hi compta. A l'entrenament del Barça, amb Koeman.
Sí, senyor. L'entrenament és a 5:45 de la tarda. Koeman fa ser els futbolistes una hora abans. Per tant, vora 4:45, pendents de l'arribada de Leo Messi a la Ciutat Esportiva, si els tests PCR que s'ha fet han donat negatiu, i això li permet, a poc a poc, anar incorporant-se a la dinàmica de l'equip. És de preveure que hi haurà conversa amb el tècnic, conversa amb Ronald Koeman, però demà ha de ser el primer dia de Leo Messi en el Barça de Ronald Koeman.
O sigui, ha passat el PCR, ens falta la confirmació que sigui negatiu. Demà a la tarda sí, l'espera Koeman per entrenar-se. Ja veurem si parlen, tornen a parlar Koeman i Messi. Potser el primer dia el deixa respirar. De la rebuda dels companys, tenim algun indici? Vaig veure un comentari de Gerard Piqué que, home, li agraïa que continués, però, no sé, aquella frase entre línies a mi em va fer pensar una mica.
Crec que és que aquest dia s'ha fet viral un comentari d'un perfil fals de Gerard Piqué a les xarxes socials.
Me l'he zampat.
Tu i molta gent.
I crec que te'l vas menjar amb patateta. Sí, senyor. Sí, senyor. No,
hi ha hagut,
evidentment,
no hi ha hagut reacció pràcticament de cap jugador del Barça.
Doncs això també sí que és sorprenent.
Frenkie de Jong, exactament, des de la concentració de la selecció holandesa va dir que estava especialment content que Messi es quedés al Barça.
A veure, la resta. Algú aixeca la mà si pregunto si penseu que encara hi haurà alguna sorpresa i Messi encara acabarà marxant aquest estiu?
No.
A mi em costa imaginar com.
Jo crec que un cop torni als entrenaments ja no hi ha marxa enrere, perquè a més és el que més necessita ara mateix Leo Messi, que algun any fins i tot ha tornat abans a les vacances i que ho deu haver passat especialment malament veient com els seus companys entrenaven i ell, enmig d'aquest sarau on ell intentava marxar, doncs estava a casa sense fer res. Sí, un cop toqui la pilota i entri a la rutina de vestidor, jo crec que tot tornarà una mica a la normalitat. No, a mi em costa de veure com algú que fa dos dies tenia el cap a un altre lloc, ara ràpidament pugui donar el màxim, com ell deia l'altre dia a l'entrevista, però sí que crec que a poc s'aniran posant les coses a lloc.
Si ell no ha tirat la corda, la renúncia és la manera més clara de dir que ja ha entrat en una altra fase. Ara, bé, com que sempre depèn del Barça, depèn del president del Barça, de la mateixa manera que s'ha mostrat inflexible, si un dia... Que no seria el més lògic, Vull dir que ara canvies, gires com un mitjó, però que vull dir que no depèn tant de Messi com del Barça. Si el president Bartomeu en algun moment resulta que canvia tota la seva... aquesta situació tan postura tan inflexible i digui, escolta'm, doncs que ens ho hem pensat, però jo no he entrat dintre del guió i no sembla el més... Vaja, sembla absolutament descartable.
A més, si han decidit no sancionar-lo, és la informació que tenim, no se'l sancionarà per haver estat una setmana sense entrenar-se. A mi em sembla que és el més intel·ligent, perquè només faltava que el sancionessin per tornar a provocar problemes i incendis. I a més em sorprendria molt que el sancionessin ara, quan en tots aquests anys no seria la primera vegada que Messi se'l dona entrenament perquè ha tingut mal dia o ha perdut un partit la nit anterior i no l'han sancionat.
És diferent perdre's d'un entrenament que perdre's d'una setmana.
La situació és diferent perquè el que consideren per justificar-se és que això no és una falta d'indisciplina.
No, sí, també estic en contra que el sancionin. Volia dir que no és el mateix perdre un dia un entrenament que tu pots esgrimir qualsevol argument que no trobes bé o qualsevol altra cosa que no perdes tota una setmana voluntàriament.
Creieu que serà capità? Continuarà sent capità?
Jo crec
aquesta
que
és la pregunta.
Jo crec que ho continuarà sent i crec que no ho hauria de ser. Però no perquè ningú el desposseeixi, només faltaria, sinó perquè per coherència amb tot el que va dir divendres, per mi no té sentit que sigui el capità de l'equip. És a dir, és un tio que, vaja, ha dit en públic que el president és un mentider, i no estic dient que estigui mal dit, És un tio que ha dit que el projecte esportiu és un malabar. I jo anava aquí abans. L'aterratge de Messi al vestidor demà... és entrar a un vestidor on es trobarà un entrenador al qual li ha dit a la cara que volia marxar i l'entrenador públicament havia dit que no volia ningú al club, que no hi vulgui ser. I és evident, com va dir divendres Messi, que no hi vol ser. I això, per mi això... és a dir, no, jo si ara Messi arribés i digués, no, mirin, jo continuo perquè el meu contracte humana, però jo crec que no puc ser el capità de l'equip, em semblaria un acte de coherència amb totes les queixes i tot el disgust i tota la disconformitat que ell ha explicat. Una altra cosa jo, sincerament, no l'entendria, però crec que ho continuarà sent.
A mi m'agradaria que passés això, M'agradaria que passés això que diu el Costa, que Messi renunciés a ser capità i que després ja ho cuinessin internament i decidissin, però seria una... un acte coherent. I que després, insisteixo, el desenllaç de la història és una altra cosa, perquè ho hem de decidir a dintre i hem de veure quins són els lideratges de la plantilla, hem de veure com es reconstrueix la plantilla, encara que sigui en aquesta primera fase, perquè no serà una reconstrucció absoluta, però sí en aquesta primera temporada, i jo crec que seria un bon inici que Messi digués, escolta, vist el que ha passat, vist quin era el meu desig, vist quines són les meves declaracions i com em quedo, no veig gaire lògica hagi de dur el braçalet de capità i a partir d'aquí que l'equip i a Messi s'entenguin.
Però renunciar a ser capità, doncs no interpretaríeu que pot ser renunciar també una mica de responsabilitat en l'equip?
Sí, per mi no seria una bona notícia precisament per això que comenta l'Oriol, perquè per mi seria com un senyal més de la seva dimissió, entre cometes, en aquest projecte.
És que semblava dimitit, el divendres, la cara que feia era de dimissió.
Exacte, però com que la cara que feia, estic d'acord amb tu, que era de dimissió, però les seves paraules és de rendir al màxim...
Però rendir al màxim com a futbolista.
Si ell és coherent amb el que ell creu... Ja, però és que el valor que nosaltres hi donem a la capitania no és el que hi donen dintre el vestidor pel que hem vist al llarg dels anys amb les decisions. Per tant, els mateixos motius que el van portar a la capitania, que era bàsicament que tu ets el millor i, per tant...
Vols dir que això no canviarà? No canviarà mai, i hem d'aguantar que el vestidor es mogui amb les mateixes inèrcies que s'ha mogut fins ara.
Però és que és més fàcil que això.
És que insisteixo, perdona, estàvem parlant des del punt de vista de Messi, si ell hi renunciarà o no.
Sí.
Una altra cosa és...
Però estàs dient que les dinàmiques...
Podem parlar qui ha de ser el capità, però sobre el fet que ell cregui que ha de ser el capità, jo crec que ell abans creia que havia de ser el capità pel temps que portava el club i perquè era el millor...
I perquè era el líder, i ara no, ell no creu en aquest projecte i no el pot liderar.
Dir, el que tu penses com a lideratge, o des de fora puguem pensar que, per exemple, és quan hi ha una derrota surto a parlar, quan hi ha un sarau surto a donar la cara. Hi ha una sèrie d'importància que nosaltres hi donem, de fets que nosaltres hi donem al que ha de ser un capità, que és evident que Messi ho interpreta d'una altra manera. Per tant, si la seva interpretació és diferent a la nostra, jo crec que si ell renuncia al braçal serà bàsicament perquè ell renuncia al que ell creia, que és que ell havia de dur endavant aquests jugadors a les victòries al camp, bàsicament.
Sí, és que el lideratge de Messi jo no l'he entès mai com tranquils que us consolaré en la derrota. Jo l'he entès com jo us faré guanyar
jo us
això,
portaré
això
la victòria.
Sí, però si renuncia ara és però, un pas més a la dimissió.
És un pas més en el creixement com a jugador simplement. No com a símbol, no com a líder, no com a responsable de la política esportiva del club.
Però tu no et semblaria que s'allunya encara més del Barça? Si pren aquesta decisió.
Però si
més lluny no pot estar.
Es queda, no? Vull dir, es queda a contracor.
Sí, però si el que estem fent tots és intentar portar calma, des del moment que Bartomeu no vol parlar per no tirar més benzina al foc, des del moment que el club no vol sancionar Messi, però jo crec que aquesta notícia Oriol, seria portar calma, seria tot el contrari.
És que no estem dient que ningú li tregui la capitania,
No estem dient que desposseixi.
No hi ha ningú, al club, ningú... autoritzat per treure-li la capitania a Messi, només faltaria.
No, però que si ell hi renuncia no hi hauria soroll, no, ningú interpretaria...
Doncs escolta'm, jo ho interpretaria com un gest d'humilitat i de bona tornada al grup, que el grup encaixaria bé, i he dit i he explicat que a mi m'agradaria i que el desenllaç no hauria de ser que Messi deixés de ser capità, sinó que després ho cuinessin internament, però que el pas endavant que ha fet Messi també el faci de cara al vestidor. I jo crec que, una mica en la línia del que deia el Jordi, això és coherent. Una altra cosa és que Messi continuï portant el braçalet de capità perquè en aquesta reconciliació amb el grup li demani, si us plau, que no passa res, que se n'oblidi, que volen que sigui el seu líder i que decideixin això. Però jo parlava, he dit que m'agradaria que Messi ho fes, que Messi fes aquest pas i els hi digués a tot l'equip, escolta'm, vaig dir això fa dos dies, vaig dir que els projectes estan fets amb malabars, vaig dir que jo me'n volia anar i que volia trobar nous estímuls i que era el millor per mi i pel club i per l'equip, el primer que he de dir és donar-vos el braçalet de capità, perquè en aquestes condicions no crec que jo hagi de ser la bandera del Barça. I a partir d'aquí, insisteixo, el debat intern a mi em sembla fantàstic i em semblaria molt bé qualsevol de les decisions, però començaríem des d'una altra perspectiva, no des de la perspectiva que diu la Sònia, que té raó, que fins ara ha estat així, però que jo no trobaria una bona notícia que tornéssim a les dinàmiques anteriors, sinó que intentés canviar alguna cosa perquè diríem que comencéssim des d'una altra perspectiva, no des de la mateixa.
Aquest debat del capità ja ens situa en el terreny de com serà la relació Barça-Messi a tots els nivells. Amb la directiva no existeix la relació, però amb els seus companys, amb l'afició, a tots els nivells, després d'aquest estiu. Clar, estem debatent sobre si hi haurà un abans i un després d'això que ha passat. Què creieu?
Home, jo crec que s'ha trencat alguna cosa entre Messi i molts dels aficionats al Barça. No dic tots, però molts dels aficionats al Barça s'ha trencat alguna cosa. I bé, l'afició del Barça és possible que... a partir de tornar a veure Leo Messi sobre el terreny de joc i que torni a ser el que sempre hem vist, el millor dins del camp, és possible que ho aparqui. No sé si ho oblidarà, però ho aparcarà. I aleshores el problema serà quan vinguin maldades.
Jo crec que en aquest sentit, el fet que no hi hagi públic a l'estadi ajuda molt a la situació.
Sí.
Perquè el primer partit de Messi al Camp Nou en públic a l'estadi...
Jo
crec que hauria sigut molt dolorós per tothom.
Sí,
perquè jo crec que hi hauria hagut xiulada...
Això sí que hauria trencat alguna cosa.
Perquè encara que no fos una majoria, encara que fos una minoria, però una minoria que xiula se sent. I jo crec que hauria sigut un dia pel barcelonisme molt dolent. Perquè jo crec que els xiulets l'haguessin hagut.
Jordi, tu creus que l'haguessin, Costa... l'haguessin xiulat?
Sí, tant. Sí. No, sí. Jo ja sabeu que jo sóc dels que pensa que l'afició del Barça està entre les pitjors del món. Llavors, no en tinc cap dubte...
Gran titular aquest, eh? Si ara el community manager no tria aquesta
no
frase...
Repliquis, Arbo.
No, però no és la primera vegada
que... Ah, és l'Arbo. Doncs aleshores està bé que li anem cantant
No cal que em trinxeu la nit de l'aniversari, gràcies, però...
Tenen 23 minuts.
Jo estic segur que hauria passat, perquè és que només cal veure tot el que s'ha dit de Messi en els últims dies... I fins i tot ara que ja hem escoltat Messi, encara hi ha gent que està enfadada amb Messi. És a dir, ara Messi pot haver anat tard, s'ha equivocat en les formes, s'ha equivocat en l'estratègia, però divendres ja ha fet tot el que feia dies que li demanaven. Que parli, que s'expliqui, ja s'ha explicat, i més clar no es pot explicar. No vull estar més aquí, vull fotre el camp perquè crec que ja no puc aportar més i m'estimo el club i no el vull portar a judici. I a partir d'aquí em vaig a quedar perquè ho diu un contracte. Què més volen? I així tot, hi ha molts culers que continuen dient si volia fotre el camp, haver passat per caixa o no haver firmat el contracte, o encara molt millor, una idea brillant que té molta gent, que és que hagués dit que volia marxar el 9 de juny, el dia abans de començar la Lliga. Això hauria sigut fabulós.
Enquesta de sí o no, molt ràpida. Creieu que a partir del 2021 hi ha opcions de continuar veient Messi al Barça? Oriol?
Opcions sí, poques.
O sigui, estàs més en el no que en el sí.
Estic més amb el no.
Ricard.
Sí, en majúscules.
Sònia.
Sí, en minúscules.
Jordi, vigila el que dius de l'afició del Barça.
No, jo, des de la meva lògica, seria impossible. És a dir, si jo fos Messi, el dia 2 de gener hauria fitxat pel Denver Nuggets.
Això seria complicat, eh?
Però sent Messi, que ha anat i ha vingut moltes vegades, jo crec que hi tant, que hi ha possibilitats. Ara, també és veritat que cada dia que passa... I suposo que tindrem temps de parlar-ne no avui, sinó altres dies. Com més s'endarrereixin les eleccions, menys possibilitats tenim.
No, però jo crec que té molt a veure també en l'any esportiu del Barça. És a dir, clar, jo hi veig moltes eleccions i la cosa va bé.
Sou optimistes en l'any esportiu del Barça.
No, i deixa'm afegir...
Per això posa dos en minúscules. Vull dir que només si la cosa va bé...
competitiva, però no respecte només a l'actitud, sinó sobre el seu canvi de rol. Jo crec que és una cosa molt important, que ell sàpiga visualitzar un canvi de rol respecte al passat. O sigui, per mi ell ha arribat a un punt d'inflexió, demana sortir perquè crec que és el millor per ell i millor pel Barça. Fa una mica el que va fer Piqué 10 minuts després del 2-8, però d'una manera molt diferent, ja no cal tornar a parlar-ne. I per mi, a mi m'agradaria que ell visualitzés i transmetés un canvi en el seu rol, en la seva manera d'interpretar el que com a futbolista pot ajudar el Barça. I crec que depenent d'això i depenent del seu rendiment en aquest nou rol, les coses esdevindran, perquè com diu l'Oriol, no hi haurà manifestacions populars al Camp Nou, que és on normalment se n'han de fer. El president del Barça també ho sap molt bé aquests últims mesos, i per tant jo crec que dependrà d'això, del rendiment col·lectiu, com diu el Jordi. Si depèn del rendiment col·lectiu, ho té magre.
Sí, jo, però la línia que deia el Jordi, jo crec que l'escenari no ajuda gens a la continuïtat de Messi. És a dir, unes eleccions al mes de maig, jo crec que no, jo no sé si Messi esperarà les eleccions, i el que tinc molt clar és que tots els equips que vulguin a Messi, que seran molts més que l'han volgut ara, perquè amb mesos per planificar i amb la diferència que l'any que ve anirà amb la carta de llibertat, els clubs jo crec que tampoc no esperaran les eleccions al Barça.
El divendres et sentia i els clubs pressionaran Messi, va, ràpid, ràpid, és Messi, eh? Escolta'm, això era una enquesta, ha donat 3 a 1.
A l'1 de gener estaran tots els equips?
Sí, però n'hi ha els signes abans d'acabar el gener on ja no et volem, això no farà ningú, crec jo, crec jo.
Bueno, jo crec que una inversió tan gran com la de Messi, els clubs no corren el risc d'esperar de si el president del Barça és un o un altre
al mes de maig. Però com que arribats a aquest punt, Oriol, a Leo Messi, el tema econòmic no és el que ja el mourà, ell tranquil·lament pot dir el juny decidiré, clar, com ha fet aquest any, i tenia opcions. I si hagués estat lliure ara, com ell es pensava, també hagués tingut opcions. Una altra cosa és que hagis de pagar traspàs, però si tu estàs lliure, ets un producte que el pot pagar els grans clubs, òbviament, els que no el podien pagar ara, tampoc el podran pagar a l'estiu.
Bueno, però això tampoc no podem dir alegrament que amb un futbolista no mou el tema econòmic.
La seva decisió no dependrà si em paguen 1 milió més allà o aquí, no?
Ja, però no serà 1 milió. Seran molts milions.
Però més o menys tots els clubs que vagin a buscar Messi a partir de 1 de gener més o menys s'han de guardar un raconet, han d'anar estalviant perquè si no, no arribarem. Això era una enquesta per veure el que pensàvem sobre la continuïtat de Messi més enllà del 2021. Ha donat 3 a 1 sobre certes possibilitats de veure'l a partir del 2021, de l'estiu del 2021 encara al Barça. Ara hem de parlar d'Ansu Fati, perquè a Espanya estan descobrint Ansu Fati.
Bona nit. En el sorteig del SuperSou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
73.895. 7, 3, 8, 9, 5. De la sèrie 16.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un SuperSou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aviam, fem-ho fàcil i ràpid, eh?
Aquest és un missatge del president de la Generalitat.
Joan, home, som aquí per dir-vos que de dilluns a divendres...
Ja la teniu aquí.
Ens podeu escoltar cada dia des de les 11 a Adolescents XL.
Cada dia a les 11 Catalunya Ràdio.
Què hi podreu sentir?
Actualitat.
Juliana, per això ho fa al matí de Catalunya Ràdio.
Xarxa de temes socials.
El suplement.
Riures.
Tu no has sentit mai l'APM?
Nois.
Us convidem a escoltar un programa alternatiu i autogestionable.
Això sí que ho tindríem, eh?
Adolescents XL.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Aquests dies s'està jugant la Nations League. Avui Espanya ha guanyat 4-0 a Ucraïna, a Valdebebas, i Espanya estan descobrint Ansu Fati. Ara fa un any va aterrar en les nostres vides. Sergi, has estat pendent de l'Espanya-Ucraïna,
sí,
i sobretot d'Ansu, que ha fet una altra exhibició.
Sí, el golejador més jove de la història de la selecció espanyola. Xavi, tu què feies quan tenies 17 anys i 311 dies? Millor no explicar-ho per la ràdio.
Exactament, no me'n recordo, però si faig memòria encara et trauré exactament què vaig fer aquell dia.
Doncs amb aquesta data, Ansu Fati ha debutat com a titular amb la selecció espanyola i ha marcat i s'ha convertit, com deia, en el golejador més jove de la història de la selecció. En partides d'Ansu Fati ha anat de més a menys, cosa que és lògica quan al minut 2 doncs, provoques un penal i al 32 marques un bon gol amb un xut des de la frontal cap al pal llarg. Ha deixat detalls de qualitat, driblings i sobretot aquell atreviment que tant ens agrada per encarar al lateral, a la banda en aquest cas, més a l'esquerra que a la dreta.
Parla Luis Enrique d'Ansu aquesta nit.
Sí, i no ha pogut ser més sincer, reconeix que està al·lucinant amb Ansu Fati.
Pues sí, no te voy a decir que no me ha sorprendido, aunque lo conozco perfectamente y sé de lo que es capaz.
en el minuto 2 se atreve a hacer eso con esa naturalidad y hace un caño en banda y regatea al central y hacen penalti, pues creo que no recuerdo haber visto eso en otro partido. Pero bueno, se trata de aceptarlo. Nosotros cuando hacemos la lista siempre decimos los entrenadores lo mismo, no miramos ni el carné, ni si tienes 35 o si tienes 17. Y en este caso se cumple claramente. Lo que sí es cierto es que no es normal que con esa edad tenga ese desparpajo.
No és normal. Heu vist el partit d'avui d'Ansu? Vau veure dijous a Alemanya la segona meitat que debutava i també va deixar una altra exhibició del seu futbol?
Sí, la veritat és que el partit d'avui ha sigut una autèntica exhibició. És que ho ha fet tot bé. Ho ha fet tot bé des de la primera jugada que ha rebut com a extrem a la línia de fons, a la línia de banda, perdó, i ha fet el que ha explicat a Luis Enrique, que primer tirar-li un canyó en defensa i el segon defensa se l'ha rifat per esquerra, per dreta, fins que ha forçat el penal. Ho ha fet bé quan ha anat a buscar per dintre, per deixar la banda Reguilón, i rebent perfectament entre línies, el gol que ha fet sensacional al pal llarg. És que ha sigut el millor en diferència i no et diries que no era un debutant de 17 anys, sinó que diries que era una estrella consagradíssima.
Ricard.
Bé, és que és un escollit, jo vam dir des del primer dia que vam veure amb la samarreta del Barça, ens ha impressionat i, com deies, potser la selecció espanyola ara impressiona perquè inicia la seva carrera, però ens ha repetit el que va fer. A mi em tranquil·litza molt que la segona part estigui fora del partit, perquè si no, clar, aleshores estaríem desafiant qualsevol normalitat. O sigui, la primera part és tan bestial que va bé que la segona comenci a notar el desgast físic, que pensi més menys ràpid i que, per tant, perdi algunes pilotes en errades de control, en preses de decisions que no acaba de completar, perquè això jo crec que és una cosa que és molt més pròpia de 17 anys que no el que hem vist a la primera part. Tot i això, el que més m'ha agradat d'avui, o el que m'hauria agradat fixar-m'hi, que crec que és una mica la línia que haurem de veure en el futur, és si Ansu pot ser nou, i segons el que faci el Barça, si Koeman el pot utilitzar de nou. El que és evident és que per la posició d'extrem li va perfecta, necessita, com diu l'Oriol, tenir diversitat, poder encarar, poder anar a l'espai, poder jugar per dintre, té control orientat amb l'esquerra, amb la dreta, li agrada encarar, però la pregunta és amb les condicions que té, i em sembla que l'Uri l'ha vist jugar de nou molt de temps, no? I que jugava de nou al futbol base.
La posició que més ha ocupat en els anys de futbol base és la davanter centre.
Doncs això és el que m'agradaria. L'hem vist un quart d'hora amb Luis Enrique, però el partit estava esgotat. Sona, no? He llegit que potser Koeman s'ho estava plantejant com una possibilitat, i ara mateix és el que més m'agradaria saber d'Ansu com a nou, d'Ansu com a 11. Ja sabem tot el que pot fer, i vaja, ho intuïm.
Jordi, per tu guanya moltes oposicions a ser més vegades titular que no pas suplent aquesta temporada al Barça?
Jo no sé si serà més cops titular o suplent. El que sí crec és que el Barça hauria de plantejar els moviments de davantera que faci aquest estiu, i aquí incloc Depay, Lautaros i tota la patulella.
Ara en parlarem.
I Griezmann?
I Griezmann? Perquè... Bueno, Griezmann... No. Però Griezmann ha jugat tota la temporada en la posició on suposem, ja sé que pot jugar de nou, però on suposem que Ansu podria jugar. El que vull dir és que jo crec que no ens podem trobar més com la temporada passada de... Clar, avui no jugar Ansu perquè han de jugar els veterans. No. O sigui,
jo estic d'acord.
És a dir, té 17 anys, però aquest tio no juga com un tio de 17 anys. Per tant, si és jugador del primer equip, ho ha de ser a tots els efectes. I això no vol dir que hagi de ser titular per decret, perquè segur que encara farà moltes coses malament. Però tampoc pot tenir un tap, perquè si no, l'única cosa de cara al futur que il·lusiona el barcelonisme, la cremarem.
Sònia, per tu comença a estar parlant de Dembélé, si és que Dembélé està bé físicament.
Tenia tan clar que aquesta era la pregunta.
Doncs te l'has pogut preparar.
No, jo crec que poden perfectament combinar aquesta posició a l'extrem, perquè malauradament Dembélé és delicat i òbviament no pot jugar tots els partits,
dos,
i per tant
no?
Hi ha partits per tots
dos.
De fet, jo per això tinc una pregunta. Koeman jugarà
sense
amb extrems?
Sense resposta, clar, és que no sabem com jugarà Koeman.
Clar, és que si Koeman jugarà amb extrems...
Dissabte que ves el primer amistós i sortirem de dubtes.
Jo ara he superat el capítol Messi, només estic enfocat a veure com jugarà Koeman.
Jo dic una cosa a la Sònia, dic, per trincar o estarà per davant de Dembélé?
Però són jugadors diferents, no? Depèn del que vulgui dels extrems.
Trincao, en principi, juga per la dreta, no?
I Dembélé també.
Però Dembélé és més extrem, no?
Bueno, ja veurem qui jugarà més parell d'aquesta temporada.
El que vull dir és que si vols jugar amb dos extrems oberts, que no sé com vol jugar Koeman, el més lògic és seguir Nansu i Dembélé. Una altra cosa és que a l'extrem li demanis més trajectòries interiors.
Comença a no cabre amb tothom, eh? Dembélé, Trincao, Ansu, Messi...
La meva pregunta anava per aquí. Com jugarà Koeman? Perquè si Koeman li dona per jugar un 4-4-2, tenim set davanters ara mateix, a l'espera de resoldre el futur de Suárez, i a Messi, i a Griezmann...
Jo crec que jugarem amb més... Jo crec que jugarem amb més davanters que migcampistes.
Amb més davanters i menys migcampistes.
El Ricard veu un 4-2-3-1, aquí, no?
Home, pel que diu la Sònia i per configuració de la plantilla, i Koeman agafa això, doncs el que interpreto, no ho sé, i per això tinc tantes ganes de saber. Tinc moltes ganes de saber què vol fer Koeman, o com a mínim tenir alguna pista de què vol fer Koeman, futbolísticament. I no sé si em podré esperar, Xavi, al primer partit d'amistós.
Dissabte a 7 contra el Nàstic.
Això és una setmana, ja hauríem de començar a parlar d'això.
Faltant 6 dies.
Perquè amb un 4-2-3-1, amb Messi fent de mitja punta pel centre, ens hi comencen a cabre alguns, com a mínim.
Sí, home, sí,
amb extrems.
I falta saber qui serà el nou, que també és molt important.
Falta saber qui serà el nou.
Ansu torna demà, es trobarà amb Koeman. Ahir va tornar Riqui Puig, i quan parlem de Riqui Puig hem de saludar el Bernat Soler. Bernat.
Bona nit.
No hi cap, Bernat.
On t'imagines a Riqui Puig aquesta temporada amb Koeman? O te l'imagines?
Deixa'm dir una cosa abans. Jo tinc alguna pista que apunta al 4-2-3-1, per Koeman, i per tant amb dos jugadors ben oberts.
Per tant, més davanters que migcampistes, eh?
Sí.
Doncs amb el 4-2-3-1, Riqui Puig, sí, té complicat,
bé,
no?
Bé, Riqui Puig en el 4-2-3-1 podria ser el mig de punta.
Bernat, sí. Si el primer que demanarà...
Haurà de competir amb Messi i Griezmann.
Si el primer que demanarà l'entrenador nou és Wijnaldum, em sembla que Riqui haurà de...
Però com a mitja punta, per competir amb Messi i Griezmann, sí. Perquè
jo crec que ara mateix una mica en la línia del que comenta el Jordi Costa, és una mica irreal plantejar-se que Riqui Puig pugui tenir molt protagonisme. De fet, encara no ha tingut pràcticament oportunitat de entrenar-se amb Ronald Koeman, perquè tan bon punt van començar els entrenaments, Riqui Puig va haver de marxar amb la selecció sub-21, amb la qual va debutar, va ser el millor de l'equip. En un partit a Macedònia amb un estat del terreny de joc lamentable, i per tant crec que ha entrenat un parell de dies i a partir d'aquí a veure què passa. El club a Riqui Puig li ha dit que serà jugador del primer equip, i ara això depèn ja de Ronald Koeman, si veu que li cap, si veu que li fa lloc. Jo crec que és obligat que Ronald Koeman amb el patrimoni del club no hi jugui, com diria la frase.
Però una cosa, Xavi, avancem, però marxarà algú? Perquè clar, com diem, no hi caben tots.
Mira, o sigui, aquí tinc l'Arbusà pendent dels que han de sortir, que tinc anotats a Luis Suárez, Arturo Vidal, un Tití i algun altre.
I Semedo.
Marxen tres migcampistes, no? Artur, que ja ha marxat, sí. Rakitic, que ja ha marxat, sí, i Arturo Vidal,
si en necessites,
que hauria de marxar.
Un menys, i arriba
a un...
No? I arriben... no sé què és Pedri, però és que pels quatre d'endavant...
I compte, perquè pel que diu l'Arbusà, Semedo també està a l'aparador.
Sí, atenció amb Semedo, perquè ha passat per diferents nivells els últims mesos. Durant el confinament era un dels màxims candidats per sortir abans del 30 de juny. Va marxar Artur i Semedo es va quedar. Després van dir que continuava. Bartomeu, si ho recordeu, el va col·locar entre els intransferibles. I ara compta que des d'aquesta setmana els responsables esportius del club treballen amb la possibilitat que el representant de Semedo, Jorge Méndez, es presenti amb una bona oferta, i si són molts diners, el Barça està disposat a traspassar-lo.
O sigui, atenció al que explica el Roger Arbusà. Semedo pot sortir del Barça en el que queda de mercat, perquè si arriba una bona oferta i mentre està treballant en això, el Barça el deixa marxar. I això ho relacionava amb la pèrdua d'un altre migcampista o potencial migcampista com és Sergi Roberto.
Bé, és que no, que se'n vagi Semedo no és una gran preocupació. La gran preocupació és qui jugarà de lateral dret. Aquesta sí que és una gran preocupació, perquè jo prefereixo que jugui Semedo que no jugui ningú. En principi hauríem de jugar amb 11, i o ens inventem un lateral dret o...
Sergi Roberto,
que no és de lateral dret, per jugar tota la temporada. Sí. Perquè, clar, és que a la plantilla actual no n'hi veig cap amb un perfil gaire adaptable a la posició de lateral dret. M'agradaria saber també que, quins són els plans, perquè ja entenc que per fer caixa va bé la venda de Semedo, però
imagino que aleshores fitxaran un altre lateral dret que no els costi molts calets i simplement per fer per cobrir l'expedient de suplent, no?
Això, jo crec que això seria interessant saber que... Bé, si no, potser pots repescar Guaguer o... Però...
Sí, Guaguer s'està entrenant amb el primer equip a l'espera de les notícies de...
Però vaja,
del que decideixi la Puma.
Si tenim entretingut Mendes amb Semedo, vol dir que si mou Semedo no està movent Ansu Fati i és una bona notícia. Perquè el punt més inquietant d'aquest estiu respecte a Ansu Fati és que hagi canviat de representant.
Seria... És que ara no sé per què ho fas, això, Sònia, perquè ara si ja seria no, seria la guinda de l'estiu.
Hi ha hagut ofertes, hi ha hagut ofertes per Ansu.
Sí, ja, ja.
Ja el té mogut.
Però ha de ser intransferible, Ansu. O sigui, el més intransferible de tota la plantilla.
Sí, d'acord.
El president va dir que era intransferible, un dels pocs, no?
No, també va dir el de Semedo, i Arbusà diu que Semedo pot entrar... Clar, el que diu el president, diríem que vinculant no sabem quan caduca.
Obrir aquest meló, Sònia, és
és desagradable.
Aquestes hores, tenint en compte que, a més a més, el programa, si no estic errat, li queden 6 minuts.
5.
Per tant,
passa ràpid, això, eh?
Doncs n'obriria un altre, que és sobre l'estat d'ànim de Griezmann des de divendres, perquè
queden
pocs dies i no hi ha molta gent... O sigui, no hi ha molts clubs que puguin segurament pagar la seva llibertat.
Jo el que us volia comentar, Xavi, és que he estat escoltant-vos i m'he quedat bastant impactat per l'arrencada del programa, més enllà del tema Djokovic i del bàsquet, tot el que heu estat comentant al voltant de Messi i de la capitania, de renunciar a la capitania, el to amb el que parlàveu, la manera com parlàveu de Messi, la poca il·lusió amb la que estàveu parlant de Messi, però és que ho he de sumar a la sensació que he tingut durant el cap de setmana. Hi ha alguna cosa que no rutlla, eh? Us ho dic sincerament. És a dir...
En nosaltres o en Messi?
Clar, això no depèn de...
No, en Messi i amb la gent, estic d'acord amb el que heu dit, de que si hi hagués partits en públic al Camp Nou, compta amb el que podríem veure.
Al principi.
Amb alguna frase que se m'ha dit de l'estil hem perdut una oportunitat... Amb la possible marxa de Messi.
Home, sobretot si t'ho ha dit algú que volia quadrar els números, és una evidència que ha perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat.
El Borda m'ha enviat un missatge que diu que les eleccions no seran al maig.
Seran abans, no?
Home, més tard ja no poden ser, no?
No era ningú que volgués quadrar números, era algú que parlava de futbol. Que és el que més m'ha amoïnat.
No
hi ha il·lusió, eh?
No hi estic... A mi em fa il·lusió.
El Messi a contracor...
A mi que Messi s'hagi quedat, insisteixo, ara, no sé, si hagués hagut aquí... Però si estem que no tenim lateral dret, si el problema no és Messi, si el problema és el projecte, i Messi un dia haurà de marxar, però serà el dia que tinguem clar el projecte. Mentre no el tinguem clar, escolta'm, si vol continuar aquí, o no vol continuar aquí, però continua aquí, després això veurem com evoluciona i si hi ha possibilitat de mirar endavant, que jo estic convençut que sí. O sigui, en la història del futbol hi ha jugadors que estaven enfadats i en 4 dies comencen a fer gols i de cop i volta recuperen l'alegria.
A mi em faria il·lusió, una il·lusió tremenda, continuar parlant amb vosaltres, però és que queden 2 minuts.
S'ha fet molt curt, això.
Fas massa curt, això, Campos.
Sí, això no depèn de mi. Costa, Gelmà, Torquemada, Oriol Domènech, Bernat Soler, moltíssimes gràcies. També gràcies a l'Arbusà. Anem plavant veles. Recordant-vos que el Tour avui hi ha hagut muntanya, ha guanyat Pogačar, l'eslovec, està movent la carrera aquesta primera setmana de Tour. Sembla que serà l'home que ens animarà als migdies. Roglic s'ha posat de líder, sembla que serà l'home que guanyarà el Tour d'aquí 2 setmanes. Tot sembla, eh? Tot ha de passar. També us hem de recordar que Toni Bou es manté líder del Mundial de Trial a l'aire lliure, però avui ha acabat tercer en la prova disputada a Isola, França, per darrere del guanyador, que ha estat el... pilot català Adam Raga i també per darrere de Jaime Busto. I que Pierre Gasly de l'equip Alfa Tauri ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 a Monza. El podi l'han completat Carlos Sainz i Lance Stroll. O sigui, Carlos Sainz ha fet podi. Hamilton, que continua com a líder del Mundial, ha acabat setè perquè ha rebut una penalització de 10 segons a mitja cursa per haver-se aturat a boxes quan el pit lane estava tancat. I abans de marxar, és moment d'agrair la feina als que han fet possible el programa, a l'Aina Grau a la producció, al Dani Rodríguez del comandament de l'Estudi 5, al Dani Batxiller i al Manel Gil coordinant el control central, a la Marta Garcia i al Sergi Camps a la redacció, i avui, per ser el primer dia, em permeto el luxe de mencionar algunes altres persones, serà ràpid, al Carles Morales i al Jordi Just, perquè a aquestes alçades som molts els que encara ens estimem la ràdio, però ells dos encara n'estan enamorats. El Roger Arbusà, que sempre hi és i mai no negocia res. El Xavi, que és el millor assessor que he pogut tenir a la meva vida. A una persona que segur ha escoltat el club d'aquesta nit, mama, i una persona que segur que no l'ha escoltat perquè demà matina i perquè no li interessa gaire això que fem, però posa ordre intel·lectual a la meva vida i no sempre li reconec. Avui li reconec una mica. Tornem la setmana que ve. Marxem. Bona setmana. Descanseu molt.